Avui, a Islàndia, un tros de dona, Kati Say. La Kati té 31 anys, és dels Hostalets de Balanyà i és actriu i cantant. Canta, aquí la sentim, amb les seves germanes a The Say Sisters. I ara, a més, és al teatre cada nit amb Títova, Bruixa, Negra i Remera. Els pares de la Kati, de fet, van venir de Ghana i ella va néixer ja a Osona. Parlarem avui amb ella del dia que es va adonar que era negra, de quantes persones hi havia a la seva classe amb el mateix color de pell que ella, de la desconfiança cap a la policia, d'anar sempre de petita amb el DNI a la butxaca, de les males mirades, dels problemes perquè després de la seva professió, actriu, no li afegeixin sempre un adjectiu, que és negre. I sobretot parlarem de com és ser negre en un país de blancs que fins fa pocs anys estava tan poc barrejat com el nostre. Total, a la Kati Say l'heu d'anar a veure als escenaris, ja sigui quan canta com quan actua, però abans l'heu d'escoltar. Hola, Kati.
Hola, què tal?
Tots dos hem nascut a Osona, amb uns quants anys de diferència. No sé què passava quan vas néixer tu, quan vaig néixer jo, no hi havia ni un negre allà.
Bueno, clar, jo sóc dels Hostalets de Balanyà i allà la veritat és que érem molt poques famílies. Érem la nostra família, una altra d'uns amics i una altra que hi havia dos nens més, però igual poca cosa més.
Tu quin dia t'adones que eres negre? Hi ha un dia que dius, hòstia, mira, resulta que sóc negre.
Doncs sí. No recordo, o sigui, tinc com un lleuger record així, però sí que era tornant cap a casa després de l'escola o sortint de l'escola, alguna cosa així, i vaig sentir que algú cridava negre. Clar, i vaig adonar que aquell insult anava cap a mi i com adonar-me en aquell moment de dir ostres, soc negre i és una cosa dolenta ser negre.
Sí, les dues coses, soc negre però a més m'ho han dit amb un to que això és un insult, no?
Exacte. Llavors,
tu quina edat devies tenir?
Jo devia tenir, no ho sé, 5-6 anys per allà més o menys. I recordo anar cap a casa plorant i dir-li a la meva mare que m'havien dit que era negre, que jo no volia ser negre, que perquè m'havien dit això a mi, que... Bueno, un drama, un petit drama.
I recordes la resposta? O recordes si els pares en algun moment, diguem, et van explicar què volia dir, diguem, a la societat o en el poble on havies nascut, a l'entorn on havies nascut, haver nascut amb aquest color de pell?
No recordo exactament què em va dir la meva mare. Crec que em va dir que m'hi tornés, no? que respongués. Però, clar, ella, també el seu context, ella era una dona que havia emigrat feia uns anys, llavors el tema del racisme i de tot això com està ara no ho tenien tant per mà. Llavors, crec que la seva manera per dir-me, per ensortir-me'n d'allà era com... Vale, festa forta, respon i no com festa valer.
Quants nens i nenes éreu a classe, ho recordes?
A la meva classe era jo sola, però tinc una germana bessona, la Yolanda, llavors ella anava a l'altra classe, i a la seva classe hi havia un altre nen també. O sigui, érem, al mateix curs érem tres.
Però tu, a la teva aula, a la teva classe, tu sola?
A la meva aula jo sola, sí. Sí.
I com et senties, mirada o tractada?
Clar, és curiós perquè a l'aula havia anat amb els mateixos companys des de P3, pràcticament. Llavors era com... era totalment normal, no? O sigui, no li havia donat cap mena de... No tenia sensació que fos algo especial o algo diferent. Però sí que a l'hora de l'insult era el primer que sortia. Però també hi havia un altre nen marroquí... i també els insults cap a ell també eren, no?, cap al fet de ser marroquí, el mi pel color de pell, no?, i era com el primer que sortia, era l'instantani, no? I sí que en aquells moments de dir, ostres, una altra vegada, saps?, tornem a estar aquí, però en el moment del créixer envoltades amb els meus companys i les meves companyes, en aquell moment no ho vaig viure com una, no?, com una algo diferent.
I a l'hora del pati, diguem, tu feies vida amb tots els altres nens i nenes. No buscaves la teva germana i l'altra família que fossin negres?
No. Jo feia... Compartia amb tots els companys per igual. No tenia cap mena de... Sí.
Tu creus que és diferent? Tu ara vius a Barcelona, has nascut als Hostalets de Balanyà. Creus que és diferent néixer i créixer en un poble que en una ciutat, pel que fa al racisme?
Sí. És diferent... És diferent perquè, bueno, per dues parts, no? Jo crec que a Barcelona igual hi havia més persones negres, més persones racialitzades, i igual era com més normalitzat. Però per altra banda, a nosaltres per ser un poble ens coneixia tothom. Saps? Hi havia aquesta cosa de poble de tothom sap qui ets, tothom et coneix i no ets que siguis una negra que tal, ets la filla del Randy i la Regina, saps? Llavors hi havia aquesta cosa de proximitat, de dir, bueno, estem en un poble i tots ens coneixem, i aquesta cosa de com de més caliu, no? Però sí que de cop era com, bueno, som l'única família, hi han coses que ningú més ha experimentat, o que hi han coses que només ho podem, no ho podem entendre les persones que hem viscut això. I sí que créixer sense aquest tipus de referents també ha sigut dur.
El Randy i la Regina, els teus pares, com és que van anar a parar als Hostalets de Balanyà?
Doncs el meu pare és músic, i a Ghana tenien un grup de música i van conèixer, bueno, com la persona concreta del moment ideal, i amb el grup els van convidar que vinguessin a fer una gira per aquí. Llavors, en aquell moment els meus pares ja tenien coneguts a Barcelona i els Hostalets, concretament, no sé per què tan concretament els Hostalets, però... I quan van estar per aquí fer la gira, els hi va agradar, i el meu pare el va comentar a la meva mare, i de fet estaven com esperant visa pels Estats Units i per Espanya. I al final la visa que va arribar abans va ser la d'Espanya, i van decidir, va dir, doncs... Anem cap allà.
La gira la feien tots dos o només hi havia el teu pare en aquesta gira?
No, només el meu pare, sí.
Veure, primer es queda ell, és a dir, ell ja no torna d'aquesta gira i llavors s'hi afegeix la teva mare.
Exacte, la meva mare amb les meves dues germanes grans, que en aquell moment tenien un any i quatre anys. Llavors el meu pare es va quedar aquí i després va venir la meva mare amb les meves germanes.
I tu ja vas néixer aquí. Tu i la Iolanda, Bessones, ja naixeu aquí.
Exacte, sí, nosaltres ja vam néixer aquí.
Que fort, per això de la visa, aquestes casualitats que dius, mira, tu ara estàs aquí en un pis al barri de Gràcia, has crescut a l'escola Joan 23 dels Hostalets de Balanyà i podies haver anat a parar a Massachusetts, no?
Exacte, aquestes coses que te n'adones de... que no saps per què s'alineen les coses d'una certa manera i acabes patant aquí, però podria ser un altre lloc, no?
Mm. Han passat... tens 30 anys, no, ara?
31.
31, ha canviat la mirada aquella que jo et deia, com et senties mirada a l'escola, o com et sents mirada ara? Tu creus que això ha canviat? Està igual? Està pitjor?
A veure...
Parlo dels teus sentiments, o sigui, de com et sents tu mirada, eh?
Jo em sento igual la mirada. Jo entro en un espai i moltes vegades sento un espai on és majoritàriament blanc, i moltes vegades sento les mirades de ui, com que no acaben d'entendre que jo estigui allà. I una cosa que estic segura que ha canviat és la meva consciència i tot, no, a l'adonar-me'n que les coses que em passaven no em passaven per jo, per ser la Cati, em passaven per formar part d'aquesta estructura, d'aquesta societat que està formada, no, amb tot aquest racisme incorporat. Llavors el que ha canviat és això, adonar-me'n que no és una cosa individual, que és una cosa estructural.
Dius les coses que em passaven, no? Quines coses et passaven?
Bueno, des d'aquest primer incident fins a les botigues, que la gent, els dependents estiguin allà pendents de mi, com perseguint-me...
Com pensant que el robaries.
Sí, exacte, com pensant que podria ser una persona que robaria allà. També al tren, que la gent agafi les seves, no, la bossa quan m'assec al costat, o que màgicament no segui ningú al meu costat. Coses d'aquestes, no?, que són com del dia a dia, que d'entrada no ens hi dones tant de foco, però quan fas una revisió dius, ostres...
A més, segons com, potser encara fa més mal, perquè si et diuen una cosa, tu pots parlar i replicar, però quan no et diuen res, simplement veus la mirada, o el gest, o aquell allunyar-se, o aquell agafar el bolso... Sí. És quan tu dius, és que no em dones l'oportunitat ni de parlar, no?
Total, total, i a més com coses d'aquestes de, ara sóc una persona adulta, no?, i puc racionalitzar-ho, i puc parlar-ne, i puc queixar-me. Però quan ets una nena, estàs al pati i et pregunten pintes, no?, et toquen preguntant, aviam, si em despintaré, no? I jo pensava, però què està dient aquesta gent? O sigui, com pot ser que puguis pensar que no és la meva pell, no? O sigui, coses d'aquestes que en aquell moment no li dones importància o deixes passar o... Bueno, et fas adulta i vas veient que les coses són com són.
Clar, és que aquesta és una societat, fins fa 4 dies, molt poc barrejada. Molt poc barrejada. Jo et deia, clar, jo vaig néixer 20 anys abans que tu a Osona. Jo, als dos col·les que vaig anar a l'institut, jo vaig fer l'Emili, no hi havia ni un negre enlloc. Enlloc. Jo recordo quan a Tardell va arribar el primer marroquí, que ens hi fèiem fotos, com un exotisme.
Ja. No, clar, bueno, el tema és això, no?, que també ha estat com molt segregat, molt apartat, com molt... Bueno, com molt marginalitzat, no?, també. Totes les persones que arribaven, no, doncs per trobar-se una mica més còmodes, anaven a buscar... les persones de la seva comunitat o les persones que eren com elles per un simple fet de supervivència. Es diu que aquí no conec a ningú, això és molt diferent al que jo conec, necessito algú que em faci sentir una mica a casa. I és una mica cap a les dues parts, no?, des de la gent d'aquí, no?, amb aquest apartar-se, i la gent que venia de dir, bueno, jo com no m'hi sento que aquesta gent m'hi vulgui, doncs me'n vaig amb el que conec.
Busca un lloc que sigui casa, diguem, no?, amb la meva gent. Parles molt bé el català.
M'ho han dit tantes vegades, que al final ja arriba un punt que dic igualment. Igualment, et felicito a tu també, perquè ens ha costat el mateix.
Clar, perquè hem nascut al mateix lloc.
Exacte. I és fort perquè...
O sigui, Això encara avui.
I de... No, em sorprèn que una persona de tu a tu m'ho pugui dir, també com, no sé, llegint crítiques ara que sortien de l'obra i així, que valoren, no?, la bona dicció que tinc. I penso, uau! Això amb altres actrius que estiguin fent una obra de teatre també remarquen la bona dicció que té aquella actriu. No ho sé.
Amb la policia?
Uf. No m'agraden gaire. No m'hi sento còmoda, gens.
Sense haver-hi tingut cap problema? O havent-hi tingut problemes?
Havent-hi tingut algun problema, sí. Però ja abans de tenir-lo ja tampoc em generava molta confiança. Perquè, bueno, no, com... vas sentint històries i relats de persones negres i persones racialitzades que et van dient que han tingut trobades amb la policia, això dels controls aleatoris, no?, de totes aquestes coses que d'aleatori no té res. No? I recordo, per exemple, quan ja era una nena que la meva mare anava a Ghana i quan tornava a l'aeroport... no veure-la venir pel abans de que s'obrissin les portes i que hi havia el control aleatori. Sempre la paraven a ella. I jo, o sigui, jo m'indignava perquè pensava, com pot ser? Però si és ma mare és la persona més bona de l'univers, no pot ser que la parin a ella. I clar, quan, bueno, això, no?, quan vas creixent i et vas adonant i molta, no, altres persones de la teva edat et van dient trobades que han tingut amb la policia, dius, ostres... Ja entenc que és el que em passava a mi, que passar al costat de la policia sempre em feia com una mica de respecte. Perquè, bueno, perquè precisament la policia forma part d'aquesta estructura que no... Històricament no ha estat mai al costat de les persones migrants, de les persones negres, de les persones racialitzades, no? Més aviat han estat com enfrontant-se a a totes aquestes persones.
Jo, no sé, de nen, jo no recordo la primera vegada que jo devia haver d'ensenyar un DNI amb algú, no? Perquè, o potser quan me'l falsificava per entrar a la discoteca, no? Deu ser la primera vegada que tinc consciència de tenir un DNI. Clar, tu amb això suposo que havies d'anar una mica més al cas, no?
Sí, jo, això és una cosa que he agafat més consciència ara de gran, però jo, els meus pares em deien que no sortís de casa sense el DNI. Això sent una nena de, no sé, 6 anys que, o 7 anys que ja anava, no, al parc o així. I com, no marxis mai sense el DNI. I pensava, bueno, no sé, deu ser una cosa molt important que tothom fa el mateix. Mai ningú surt de casa sense el DNI. Per mi era una cosa claríssima. I ara, de més gran, no, com parlant-ho amb les meves amigues i tal, de dir, ai, sí, perquè jo sempre anava amb el DNI. Com dir, com, per què? I com que per què? Què vol dir? Vosaltres no anàvem amb el DNI sempre? Ah, no. Des de que soc major d'edat, igual sí, però abans no. I de cop adonar-me de dir, ostres, aquesta era una manera dels meus pares per protegir-me, per dir-me si passa alguna cosa amb la policia, no et poden fer fora perquè tu tens un DNI. Llavors està com, no? Com aquesta tranquil·litat de si tens un DNI no tindràs problemes.
Em deia una amiga ara fa una estona, diu, estic preocupada perquè jo crec que no sóc racista, però no sé si ho sóc.
Ostres. A veure, jo diria que d'entrada totes les persones són racistes perquè ens hem educat i hem crescut en una societat que inevitablement ho és des de el moment de l'esclavisme, no? O sigui, que no se'n parli ara que Catalunya va ser un port esclavista, que Barcelona va ser un port esclavista, que tot això no es parli ara, és part d'aquest racisme que intenta amagar la història per quedar més bé i per no explicar que moltes de les coses d'aquest país s'han construït amb diners esclavistes, amb diners d'anar a conquerir, a colonitzar.
Marcel, has vist la revista Sapiens aquest mes?
No, no l'he vist.
Doncs te l'has de comprar o te la regalaré perquè, no, perquè hi ha un monogràfic especial sobre l'esclavisme i sobre com els catalans també, encara que sembli que no, com els catalans també, amb noms i cognoms, diguem, compraven esclaus a l'Àfrica, els portaven a treballar a les colònies espanyoles, a Cuba, etc, etc, les condicions amb què ho feien, una cosa que llegit ara penses, o sigui, però a veure, com anava això exactament?
Clar, és que jo el que em pregunto és com pot ser que no ho sapiguem, no? Que haguem d'indagar i buscar i informar-nos per tenir tota... per enterar-nos que això era així, perquè jo penso a l'escola, que jo quan estudiava no es parlava de Catalunya va conquerir, no? Era com, simplement, no? Es parla de Colón i de com va descobrir Amèrica. Aquesta cosa tan ingènua i tan naïf de dir, ja, però què anaven a fer aquella gent allà? Que parlaven amb ells, els deien, mira, doncs ara això serà nostre. No anava així. Llavors, no, com ser conscients que aquest país està construït amb tota aquesta estructura i tots aquests fets, fa que s'hagi construït d'una manera que involuntàriament totes les persones ho tinguem al nostre ADN. I jo també, que sóc una persona negra, perquè jo també he crescut amb tots aquests coneixements. Llavors, hem de fer una feina voluntària, no, per deconstruir tot això i tornar com, no, com des de a la casella de sortida. No?
Amb això què vols dir, Cati? Que tant pot ser racista una persona blanca com una negra?
Sí, absolutament. Absolutament. Jo he tingut actes racistes. Sense
ser conscient. Però cap als blancs?
No. Cap a altres persones negres, cap a altres persones racialitzades, no? Com aquest discurs de, ai, aquests que venen... Pensava, a veure, un moment, què estàs dient? Què estàs dient? Vull dir, no té cap mena de sentit això que estàs dient. Però és com m'he criat, és com m'he format, és com... O sigui, això ha entrat en mi sense que jo volgués. Llavors jo com a adulta tinc aquesta responsabilitat, i la tinc jo i la tenim totes, de dir, vale, anem a fer les coses diferents, de, voluntàriament, i anem a fer activament alguna cosa per canviar això.
Clar, és que ara pensava, potser hi ha gent que ens està escoltant que no ha parlat mai amb una persona negra. Yeah. El 2022, eh?
Sí, Això és... Clar, és fort. També depèn de les circumstàncies i, no?, d'on visquis o com vagi la cosa, però jo crec que també té molt a veure amb els ambients amb el que et mous, amb les persones que et relaciones. També té molt a veure amb les relacions que fas.
Clar, però que una de les coses, diguem, per la meva amiga, per entendre'ns, és dir, hòstia, acosta't a altra gent, no?
Clar,
també.
Clar, exacte. Sí, i és una cosa que hi penso molt, no?, que s'espera des de les persones catalanes blanques, no? S'espera que, ostres, és que no venen, és que no volen participar, és que no formen part de les coses que fem al poble. I dius, ja, tu t'hi has acostat? Has intentat fer un apropament, interessar-te per elles, perquè és molt fàcil parlar-ne i dir, bueno, que vinguin, però t'has parat a pensar com deu ser per aquesta persona que acaba d'arribar, com introduir-se en una societat que ningú el coneix, és una persona desconeguda, és una persona que no té cap vincle. Ha de ser molt difícil emocionalment apropar-te a algo que ja està tot construït.
Estem aquí en un pis del barri de Gràcia. No has tingut problemes per llogar aquest pis o per llogar-ne algun altre?
No tinc dades contrastades personalment, però sí que tinc molt clar que si la persona que el va llogar amb mi no hagués sigut una persona blanca, hagués tingut molts més problemes. I a més, o sigui, sé, els meus pares també han tingut problemes per llogar pis als hostalets, o sigui, que això és una cosa que passa, no és una cosa, no són casos aïllats, és algo que passa real.
Clar, tu ets cantant, et coneixem per les Say Sisters, no?, amb les teves germanes, ets actriu, ara anirem a una obra que estàs fent aquests dies amb molt èxit. Quina va ser la teva primera feina?
La meva primera feina va ser a Campons, és una fàbrica d'embotits als Hostalets de Balenyà, i vaig treballar allà als 16 anys en l'apartat d'envasar els embotits al buit, posar-los en bandejas i...
Ho dic, però t'ho preguntava també per si havies tingut problemes a l'hora de trobar feina o no.
Bueno, aquesta és una de les facilitats de créixer en un poble, no? Que és com, no, la filla de la Regina busca aquests contactes sí, vinga, que passi aquí i que passi l'estiu aquí a treballar, ja està.
Això era una feina, Cati, suposo, per arribar a final de mes, també, per ingressar diners. Tu tenies claríssim ja de nena que volies dedicar-te a la música com el teu pare?
Bueno, o sigui, de petita a petita sí que fantasejava amb això, no?, de dedicar-me a la música, de ballar... No tenia molt clar ben bé què, però en aquest món artístic. Després, quan vaig anar creixent, l'Edna, una de les meves germanes que està a The Say Sisters, ella sí que cantava, la Yolanda, la meva germana bessona, també començava a fer cant i així. La Yolanda i jo vam estar a l'escola de música a Centelles des de petites i fèiem música, però no ho veia com algo, com un objectiu, no sé, simplement com m'agradarà la música, feia música. I jo sí que va haver-hi un moment que pensava, ai, m'agradaria, però no ho sé, perquè em fa una mica de por aquest món així tan inestable i això, i vaig decidir que seria fisioterapeuta. Llavors, quan estava a segon de batxillerat, ja com decidint aviam què volia fer després, vaig fer un musical a Centelles, amb un grup de teatre amateur a Centelles, i de cop va ser, ostres...
És això.
Això m'agrada bastant més, m'interessa bastant més. I bueno, vaig entrar-hi de ple i ja va ser com, vale, no, és que jo vull fer això. Vull estudiar teatre musical i bueno, i tirarem d'aquí. En realitat no... Sí, jo ho tenia clar, però van ser les meves germanes i la meva mare que em van acabar fer de... com l'empenta final.
Clar, tens una pota a la música, una altra al teatre, i ara estàs fent aquest monòleg de la Denise Duncan, no?, que tituba Bruixa, Negra i Ramera, no?, sí, que a més lliga molt, jo crec, amb tot el que hem parlat, sí, sí, sobretot sí, quan te'n vas una mica més enrere. Qui era la Tituba?
Doncs la Tituba era una dona negra esclavitzada a Salem, al segle XVII, en tota l'època de la cacera de bruixes. I la van condemnar i acusar per ser la persona que va portar la bruixeria a Salem. Llavors
els nens blancs i rics, doncs, no, es morien per culpa de que havia arribat, sí, entre altres, la Tituba, no, una dona negra.
Sí, sí. Llavors, és molt curiós perquè a tots els... durant el judici de Salem i a tot el material que hi ha de tot això, es parla, no? S'acusa a la Tituba com instigadora de la bruixeria, com la que ho va portar, i després desapareix en els
Si no té veu ella, diguem.
Exacte. Parlen per ella i decideixen que després de tot això ella desapareix. El judici segueixen, però no se'n parla més d'ella. Llavors, clar, la Denise va decidir com... Bueno, portem-la avui dia i que parli ella des de la seva pròpia veu, no? I que digui des del seu punt de vista tot el que va passar.
I clar, llavors aquí, tu interpretant a la Tituba, que és aquesta dona que per fi parla, i parla per totes les que no... per totes les dones negres que no han pogut parlar, no? Exacte. Vull dir que això, per tu, diguem, et deu acabar de remoure una mica tot, no?
Déu-n'hi-do, és molt intens. És molt intens, sobretot, no? La primera part, abans de posar-nos a assajar el text en si, tota la part de documentació que va fer la Denise, no? Tot aquest traspàs que em va fer, sortia remoguda cada dia, perquè eren coses molt bèsties que els hi feien a les que acusaven de bruixeria, no? Tota aquesta persecució. I després, un cop, no, tinc el text i no, de començar a aixecar-ho i començar a dir tot això, hi ha una part com molt, molt bonica de poder dir, vai, doncs ara és el moment que se us fa justícia, no? Com es crea aquest espai perquè podeu parlar, perquè us podeu expressar a través de mi, no? I també com aquest dolor de tantes i tantes i tantes i tantes generacions de dones que han hagut de patir per això, no? De patir perquè no les comprenien, perquè no sabien què fer-ne, perquè no es veien així unes dones negres com són una mica... És algo raro, llavors anem a demonitzar-ho, no? Llavors, aquesta dicotomia entre el dolor que hi ha hagut i l'oportunitat de poder alliberar-se una mica a través d'aquí.
Clar, és que et anava a demanar si tu, que dius aquest text cada nit, diguem, no, aquest text tan intens, si surts emprenyada o surts alliberada del teatre.
Surto cansada, primer. I després alliberada. Perquè és molt fort, sobretot quan venen dones, i quan venen dones negres en concret al teatre, no, tot el que em diuen de això és la història de les meves avantpassades, això està parlant de nosaltres, això... O sigui, hi ha una satisfacció en això de dir, vale, no estic parlant per mi, estic parlant per totes les dones negres i per totes les dones que han vingut, que han passat. Llavors, això per mi és un honor poder estar fent això.
Ho fas en una sala que es diu Perifèria Cimarrones, que és el barri de Sants, i que és una sala gestionada per persones afrodescendents, diguem, totes, no?, les que sou allà. De fet, la mateixa paraula cimarrones, no?, si no tinc mal entès, és una esclau que s'ha rebel·lat, diguem?
Exacte.
Sí, no?
Sí, 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 és això, tal qual.
Sí, ho veus una mica així, això, eh?
Sí, 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 i a més com... No, el Perifèria també és un teatre que està a la perifèria, no?, on sempre s'han expulsat a les persones migrades, a les persones racialitzades, sempre, no?, se'ls ha col·locat cap a la perifèria, i Cimarrones és aquesta cosa de... hem estat lligats, però nosaltres agafem les regnes i sortim d'aquí, no, com agafem les regnes nosaltres mateixes de la nostra vida.
Tu et sents a la perifèria del teatre o a la perifèria de la música catalana?
Sí, absolutament. Absolutament. Jo sóc una actriu negra. No sóc una actriu. O estic lluitant com perquè pugui, per poder ser una actriu tal qual, sense que hagi d'haver aquest altre adjectiu, no? Perquè sí, sóc una dona negra molt orgullosa, però vull poder fer tot el que altres companyes estan fent, no? Que no hagi de ser un estereotip de només pot actuar si el personatge és una persona negra. O també amb el grup, amb The Six Sisters, nosaltres no som un grup mainstream, no se'ns col·loca, no se'ns col·loca a festivals de renom o festivals potents perquè creuen que igual el que fem no és per tota la gent, perquè potser no hi ha altres grups que mouen més gent, i sí, potser sí, però per què no es dona l'oportunitat perquè podem estar, no, als grans cartells i als grans festivals com altres grups?
Perquè a vegades hi ha la sensació com que el món de la faràndula no hi és, aquest problema, no? Com dir, hosti, mira, la Cati no té cap problema ara perquè el ser actriu, el ser músic, doncs aquí és un món molt més liberal i molt més, diguem, on el racisme no hi ha penetrat, diguem, ja. No?
És mentida. Totalment mentida, perquè només cal veure els càstings que es fan o a les produccions que hi ha ara en cartellera, no? Quantes persones negres o quantes persones racialitzades hi han, tot i que hi ha moltíssimes persones racialitzades que hem estudiat i que estem intentant dedicar-nos a les arts, no? Llavors és aquesta cosa també una mica de l'elitisme de les arts, que és com, no, jo truco a les meves amistats, em moc des de la gent que conec, o des de, no, perquè jo sé que aquesta persona que s'ha pogut pagar els estudis, no? Perquè al final les persones que, moltes persones que han pogut estudiar, que hem pogut estudiar, i aquí m'incloc, a escoles de teatre i així, és perquè ens hem pogut permetre pagar-ho. Hi ha molta gent que és igual de bona que totes les persones que estan en cartellera, que igual no han pogut permetre's aquest privilegi d'estudiar en una escola de teatre, i per això no entrar dins del cercle del panorama teatral català.
Clar, i tu, Cati, de petita, quins referents negres tenies per dedicar-te a la música o a ser actriu?
Amb la música em fixava només amb referents als Estats Units, perquè era...
Per exemple?
Beyoncé, Whitney Houston, Aretha Franklin, no eren com... Bueno, les que... No, jo em veia i les veia i pensava, vale, som iguals, jo vaig allà a fer allò, com elles. Perquè aquí a Catalunya no tenia referència. Sí que me'n recordo molt de la Lucrecia, que era com, ah, ella sí que és negra i està aquí cantant. Ah, vale, llavors es pot. I amb el món de l'actuació, també, més a... Seguim amb el mateix cuento. Em fixava més amb actrius dels Estats Units, i aquí em va passar que de cop vaig veure la Vicenta Ndongo i de cop em va petar el cap. Vaig pensar, oh, ostres, i a més, no, és catalana, està aquí al costat. I
parla català molt bé.
Sí,
quina dicció.
Dicció molt bona. Quina bona dicció. Llavors era com, ostres, que guai, no? I me recordo molt de recordar-me molt, molt, molt d'ella. I de fet, ara que ens coneixem i que som amigues, d'haver-li confessat que jo la veia i pensava, jo vull ser com aquesta dona. Quina meravella. I clar, de poder-ne parlar ara em sembla com superpreciós. A més, ella, hi ha unes locucions a l'obra de teatre que és ella. Llavors em sembla una manera molt bonica de fer-li un homenatge també com a primera dona negra que va estar des de fa molts anys picant pedra en aquesta indústria, no? Una manera de dir, vale, nosaltres et teníem allà, No, és una manera de donar-li les gràcies per tot el camí que ha obert per nosaltres.
Has estat al país d'on són els teus pares? Has estat a Ghana?
Sí, he estat un parell de cops.
I la primera vegada que hi vas anar, quants anys tenies?
La primera tenia 9 anys. I va ser un xoc. Va ser un xoc bastant fort perquè... jo he crescut envoltada de persones blanques. I és l'única realitat que coneixia. Encara que tota la meva família sigui negra, era com, no, el nucli de casa érem negres i fora tots blancs. Llavors, me'n recordo molt la sensació de quan vam arribar a l'aeroport, sortir de l'avió, i totes les persones que hi havien eren negres, totes. I va ser com, ah, què? Com pot ser? No, com el meu cap de nena de 9 anys no ho entenia. I ja pel carrer tothom era negre, era com... Era una sensació molt estranya de dir, per una part de que guai, no sóc, no? No sóc l'única, i per l'altra de dir no estic acostumada a això. No estic acostumada a això, però... I allà, bueno, em miraven per ser europea, allà em miraven per una altra raó, però era aquesta cosa de dir, jo puc estar aquí tranquil·lament i que no sé la nota discordant.
Però notaves una mirada que deien, ah, tu ets europea, encara que siguis negre, vens d'un altre lloc, sí.
Sí, absolutament, sí.
Per la roba o per...
Sí, no sé què era exactament, però sí, tothom ho tenia claríssim, que no érem de Ghana.
Cati, el futur el veus aquí, el veus a Ghana, el veus a Estats Units, a Massachusetts, si tens la visa o no?
Veurem què passa. Però no, d'entrada la veig aquí, el futur la veig aquí. Sí, aquesta és casa meva, llavors, sí.
Què t'agradaria que et passés?
En quin sentit?
Si poguéssim fer la carta al rei negre, pintat, aquell que fan a vegades, eh?
El pintat no, però...
Això encara passa, eh?
I tant.
Sí. Menys. Però passa.
Passa menys, però també s'ha fet molta feina perquè això deixi de passar. Es va fer la campanya del Baltasar de veritat, que vam estar allà picant pedra, i va haver-hi moltíssima resistència, però, bueno, per sort i perquè no ens cansarem de ser pesades, aquestes coses estan canviant.
Si poguessis fer la carta aquesta, què t'agradaria que et passés en el futur?
Ah, ostres, que difícil. M'agrada molt com anar veient una mica a poc què passa, però sí que, no sé, un somni que tinc és protagonitzar una pel·lícula, poder viatjar per feina, no? Per, ja sigui amb teatre, sigui per una pel·lícula, sigui amb la música, poder viatjar i conèixer a molta gent i conèixer diferents gens i persones i cultures. No, això és una cosa que sempre ho tinc allà col·locat com en un raconet. M'agradaria molt poder viatjar per feina i conèixer molts llocs i estar tranquil·la a nivell personal, emocional i físic.
Fins al 13 de novembre et podem veure a la sala Perifèria de Cimarrones amb aquesta títova Bruixa Negra i Remera. I a més he vist que a l'Apolo també, el 22 de desembre, les Six Sisters, vull dir que si algú diu, hosti, tinc ganes de Six Sisters una altra vegada, a l'Apolo just abans de Nadal, eh?
Exacte, a més serà un concert molt bonic i molt important perquè... Acaba la gira We Got Your Back, que és la que hem estat fent, i després farem pararem un temps, no sabem quant de temps, pararem per agafar forces, llavors és el moment, si algú vol venir, és el moment per venir.
Gràcies per la conversa.
Moltes gràcies a tu.